tots els oients. Una vegada més estem aquí amb el programa Converses de Vida, un espai per a la reflexió i l'anàlisi de situacions que vivim cada dia i on podem obtenir els millors recursos personals per afrontar-les amb salut. Ens acompanyen el Ricard Díaz Mallofré, psicoterapeuta i consultor clínic, creador de programes d'humanització en l'acompanyament al final de la vida i el dol. La Sílvia Álvarez, formadora en gestió emocional i especialitzada en final de vida i pèrdues. I el Robert Garrigós, el nostre tècnic.
Bona nit a tots els oients. Bona nit, Ricard.
Hola, molt bona nit a tots els oients i a, també a la bona codinenca.
Molt bé. Bona nit, Robert. Avui encetem una nova temporada amb canvis. Hem estat treballant tot l'estiu amb refer una mica el contingut i l'escaleta del programa perquè sigui més dinàmic i més amè. Ens expliques una mica què ens trobarem aquesta nova temporada, Ricard?
Quan vam acabar la temporada de primer semestre, abans de l'estiu, molts dels oients i seguidors d'aquest programa ens havien comentat que eren uns temes bastant importants, que hi havia molta informació, que compartia molts testimonis i moltes experiències i que tota una hora de programa a vegades costava retenir i costava com estar atent a tot allò que passava, no? Ho vam analitzar tu i jo i ens vam donar compte que els programes estaven molt plens de contingut, que eren molt rics en si mateixos, que això està molt bé, però que potser caldria espaiar-los no només amb el temps, sinó també rebaixant el temps perquè les persones poguessin agafar conceptes molt més clars i que es poguessin integrar molt més fàcilment. Uh-huh. Aquest va ser la primera reflexió que vam fer i vam demanar a la direcció del programa si podíem doncs, augmentar la freqüència, un programa setmanal, i disminuir el temps del programa, que serà mitja hora.
Perfecte. Jo crec que sí que és una bona decisió perquè nosaltres tractem temes que són, diguem, profuns, no? I a vegades no ens donem compte i tot una hora és molt de temps per estar atent precisament a tot el que expliquem, no? Jo crec que anirà molt bé.
Sí, i era curiós perquè molts oients ens deien que quan escolten el programa l'escolten sempre a la carta, majoritàriament, i que ells mateixos s'ho graduen, no? Pues 10 minuts, 15 minuts, pues amb un trajecte de cotxe, amb un trajecte de bus, i això em va donar la pista de dir, pues, potser som nosaltres que haurem d'anar a reduir aquest temps per facilitar a l'oient el que ja no tingui que fer aquests talls, sinó que pugui doncs, fer un seguit del programa, si és que això li convé.
Uh-huh. I en quant a contingut, parlem una mica d'aquest canvi també que ens ha portat el fet de fer aquests programes més curts. En quant a contingut, també plantegem una mica de canvi.
Sí. Cada temporada hem fet un pas més enllà, però aquest any i mig que portem col·laborant amb la ràdio i analitzant tots els temes que hem anat fent en aquest sumari, ens hem adonat compte que treballàvem molt cap endins de la persona. El propi coneixement, la pròpia valoració, el fet de reconèixer-me també a mi mateix, i això feia que hi havia molta feina endins. I ara farem aquest final d'any, estarem aquests 2-3 mesos fent feina dins i fora. Uh-huh. O sigui, és a dir, tot això que hem anat coent i hem anat fent a poc, com això ho traslladem a la comunitat, ho traslladem a la família, ho traslladem als amics...
Parlar més de la part de relacions, no?
Sí, cap al món. Perquè tenim un món difícil en aquests moments. Penso que mai ha sigut fàcil, però en aquestes generacions crec que és compuls i això ens ajudarà molt a parlar de conceptes, a poder-los aclarir, a fer-ho petit. I era una forma de que la persona se senti útil, se senti en relació fora i que això el pugui ajudar.
Que també al final és un mirall, no? Que també ens farà mirar dintre, no? Perquè és inevitable, no? La relació fora, que tenim els altres reflexa el que som, no?
Però hi ha un gran interès per als oients, per part nostra, que aquest any ho volem centrar-ho en el que és la, no només el coneixement, sinó també la, el com jo, amb la meva condició humana, es transposa, es transpuga al món. Perquè la condició humana, tothom parla de la dignitat de la condició humana, i és un tema molt complex, que no m'agradaria que es quedés més en paraules, sinó que la Sílvia i jo aquest trimestre l'anirem fent petita, l'anirem partint, perquè pugui ser algo sobretot útil per entendre-ho, i per si algú creu que ha de fer un canvi, també el podem convidar a fer un canvi.
Molt bé. I, a més, també amb aquest, amb aquest espai, diguem, menor de cada programa, el que farem serà que tocarem un tema tot un mes, no?
Exacte. Aquest mes d'octubre, que hi ha 5 programes, són 5 dimarts, plantejarem el concepte de diversitat. Tot allò que ens fa diferents als altres, bé sigui com a individus, o bé sigui com a situacions, o com a coses.
Molt bé, doncs, bueno, jo crec que podem començar, no? Avui, encetant el tema de la diversitat, parlarem dels conceptes i de la sociologia de la diversitat, no? I potser per començar, que ens agrada a nosaltres sempre començar amb aquesta idea de què vol dir, no? Quin significat té diversitat.
Sí, ja sabeu que tenim el costum que quan toquem un tema, i els oients així sempre els hi comuniquem, que sempre agafem la paraula i anem al diccionari per definir-la, perquè a vegades la persona el que fa, sense voler, és incloure la paraula i integrar-la segons el seu costum, cultura i coneixement. I a vegades la paraula es desparalitza, es trenca, i a vegades les malutilitzem. O sigui que la paraula diversitat prové del llatí diversitas, que fa referència a la qualitat de divers, de varietat i de diferenciat. O sigui que això ja ens dona tres pistes prou importants, com perquè avui tu i jo el anem fent petit, el anem desgranant, i anem mirant què vol dir això de ser divers. La diversitat està arreu. Quan parlem del ser humà, quan parlem del planeta, quan parlem del sistema, de l'eco, quan parlem del que volem, sempre parlem de la diversitat que hi ha amb les formes. No només amb la forma de ser, sinó també amb la forma d'expressar-nos. I divers és tot allò que mirem que no sigui igual com nosaltres ho mirem. I donar-me en compte d'això ja és un gran què. Perquè quan jo parlo amb algú, haig d'entendre que aquest algú és diferent a mi. I que tot allò que jo li pugui transmetre a través del meu llenguatge, de la meva expressió corporal, de la meva mirada, ell ho pot rebre d'una altra forma i codificar-lo o traduir-ho d'una altra manera. I a vegades això no som prou conscients, que les paraules són nostres, que els gestos són nostres, i quan els transmetem hem de donar un temps i un espai i una comprovació de tot allò que jo dic és el que l'altre entén o estem parlant la mateixa sintonia. O sigui que per reduir, per trobar-nos en aquesta diversitat, cal primer comprovar que els dos estem en sintonia. Jo i el món, jo i tu, jo i els altres.
Bueno, i en tot cas, si hi ha aquesta diferenciació, escoltar-la, no?
I
reconèixer-la, clar.
I dir-la, fer-la present entre nosaltres, dir, veig que aquest tema tu el desenvolupes d'una altra manera, que la teva mirada és una altra, que tens una opinió diferent per la teva experiència, potser pel teu coneixement, etc. I això ens fa que la persona pugui constantment aprendre. Perquè no ens podem oblidar que la diversitat ens enriqueix. I la diversitat vol dir que de totes les formes possibles que hi ha d'expressar coses o de viure les coses, ens fa trobar mirades diferents. I això ens fa pensar, i ens fa analitzar, i ens fa entrar en reflexió. I ens fa inclús posar en dubte el que jo crec, penso i vull i sento. I no només m'emmiralla, sinó que a més em dona l'oportunitat de poder fer canvis. Per això la diversitat és tan important, és tan preuada i és tan volguda, perquè la homogeneïtat ens porta pobresa, ens aliena i no ens permet més coses.
Sí, perquè moltes vegades inclús et trobes que et donen un punt de vista diferent que tu no havies previst i que t'enriqueix, no? Que dius, ostres, doncs sí, no? Potser és et fa reflexionar amb el que tu pensaves sobre allò, no?
I que la diversitat també es dona arreu, es dona sempre. Es dona en relació amb els fills, amb la parella, amb els amics, amb l'empresa, en el món. I la diversitat té una característica, i és que quan jo me'n dono compte que sóc divers, únic, diferent, singular, això m'augmenta la meva estima, el meu valor a mi mateix. O sigui que sentir-me diferent a tu m'identifica. Si som iguals, em perdo amb tu. Ja no sé el que és teu i el que és meu. Però la diversitat ens dona aquest punt de valor que l'home busca tan desesperadament i que penso que, començant per l'anàlisi d'aquesta paraula, provocant la diversitat, sent divers, sent singular, jo penso que ens dona un creixement personal molt important.
Hi ha una anècdota que volia explicar, que ara fa poc vaig estar a Lisboa i hi havia no molt turisme, no, o sigui, moltíssim turisme, no? I de veritat que feia temps que no veia tanta gent junta, diferent, diversa. És una cosa que em va impactar, perquè, clar, hi havia gent de tot arreu. Alguns vaig establir converses, no? I llavors aquesta sensació de dir, ostres, que maco, no? Tots som diferents, no?
I què et va connectar? Amb quina emoció? Amb l'alegria?
Em va connectar amb l'alegria, sí. Em va connectar amb dir quina riquesa, no? Quina riquesa que hi ha en el ser humà, que tots som diferents, cadascú vestit de forma diferent, que d'alguna manera estàvem allà per algú comú, no? Que era visitar una ciutat. I em va reconfortar de sentir que, bueno, que d'alguna manera també, ara el que deies, no? que també afiançava la meva entitat, no? Al veure la resta. Però de veritat que va ser molt curiós, perquè jo crec que és la primera vegada que he tingut aquesta sensació vers a les persones, no? A l'ésser humà, no? Perquè hi havia molta gent i molt diferent, no?
I més que ho vas viure com un acte d'alegria, sí, i d'amor, en canvi hi ha gent que ho viu com un acte de por. Perquè quan em trobo amb tanta diversitat, jo tinc por a perdre'm, a no existir, a confondre'm. I molta gent busca el control i l'homogeneïtat per trobar el seu benestar. Quan això és un empobriment, quan això és un reducte. Pensa que la diversitat ens obliga a utilitzar una capacitat que es diu d'inclusió. Jo no puc incloure si no és diferent, si no hi estàs inclosa, no? Pues el terme inclusió vol dir que són aquells paràmetres i criteris que utilitzem per dir benvingut tothom. Tothom serà benvingut aquí. Perquè després ja ampliarem quan som diversos per la raça, pel color de la pell, som diversos per la religió, som diversos per la sexualitat, diversos per la biologia, per les capacitats, etc. No sabem què vol dir incloure. I tothom, per això et dic, hem de sortir de nosaltres ja i pensar que la gent no és com jo, que cadascú és com ell mateix i que això em dona a mi una fortalesa. I això em fa obrir-me, em fa estar atent a tu, em fa estar aprenent de coses diferents de les que jo feia fins ara, em fa incloure a mi també novetats i tot això em fa ric. I aquesta riquesa les traspua a través de les emocions. Vaig a dir, estic contenta perquè puc compartir això. Si et dic, m'enfada que hi hagi tanta gent negra, tanta gent blanca, tanta gent alta, baixa, etc., és que jo tinc un problema. I el problema està, radica en que no sé incloure. Només m'incloc amb mi i els semblants de mi. Després faig un món tan petit i tan reducte que me n'oblido que el món és molt més gran.
I t'empobreix molt, no?
Molt. I a més, clar, va en contra del que és el bé en comú, va en contra del que és la comunitat, va en contra del que són els vincles, el que és la tolerància, el respecte, l'educació, etc. Perquè estem massa acostumats a que volem que allò que jo veig i sento i visc és el normal.
És que això és algo que ens... Sí, ens acompanya molt, eh? Que el que jo... La meva visió és la normal, no?
Sí. I aquí hi ha un
tema... I la verdadera.
I tinc raó.
Exacte.
I aquí hi ha el tema de que la gent comença a definir què vol dir normal i anormal, i la paraula diferent apareix aquí. O sigui que per mi la anormalitat és molt benvinguda. I tot allò que sigui diferent als altres ens dona espai i ens dona criteris.
Molt bé, doncs, bueno, continuem una mica desgranant aquesta diversitat, no? amb diferents conceptes.
Sí, jo pensava, com podem ser inclusius? Amb què som inclusius? Perquè hi ha gent que ho és mentalment i té la idea que és inclusiva, però en canvi no té la pràctica d'inclusió. El llenguatge és una forma d'incloure la gent. Perquè quan jo tracto a tothom des de la seva particularitat, quan em dirigeixo a una dona ho faig en femení, quan em dirigeixo a un home ho faig en masculí, o quan em dirigeixo a un que no té gènere, ho faig en una altra forma. I això és important, que tinguem present com som capaços de fer-ho.
Bueno, ara, avui en dia, també és algo que amb el tema del llenguatge, no? Sí que s'està posant més atenció, inclús amb els mitjans de comunicació, no? Que també et fa estar més atent, no? Perquè a vegades sí que hi ha mitjans que donen una notícia que et quedes com pensant que potser diuen coses que no caldria, no? No? Com allò que donen una notícia de que ha passat alguna cosa, no? I diuen una persona marroquina, una persona de tal país, no? Que dius, bueno, això realment li aporta alguna cosa a la notícia. I és com anar... Jo penso que ens ha fet també posar atenció, no? a que a vegades es diuen les coses d'una manera que no és l'adequada per tractar a tothom de la mateixa manera, no?
També amb la religió es treballa molt. Molta gent se li posa el cognom de la religió que té.
Exacte.
Aquesta persona és musulmana, aquesta persona... Pues no ho sé, si és cristiana o musulmana. Pues aquí hi ha un tema que jo penso que la gent opina molt, també, molt alegrament, i això trenca la inclusió. Donem moltes sentències, fem sentències, el que és bo és dolent, el que és adequat, no adequat, saludable, no saludable... Fem com sempre fem com un binomi del sí al no, del blanc al negre, del positiu negatiu, i la inclusió obre això. No té dos signes, té més signes. Mira, pensa que a vegades quan una persona es manifesta obertament diversa, la veuràs que és una persona que fa molt poca opinió amb respecte als altres, que té costum d'escoltar, no tant de parlar de mi, que té costum de no d'entendre, sinó de veure on ve aquest origen. El fet que vostè vingui com a nouvingut, què l'ha portat a vindre? De què escapa? De què vol millorar? De quin és el seu sentiment de supervivència? Fixa't que si ens posem amb la condició humana, ja no veiem color, ni veiem religió, ni veiem expressió de cap tipus. Veiem persones. Uh-huh. I ens falta fer aquest foc. Arribar a focalitzar el ser humà, no tant el que el ser humà expressa i comporta. Però si no, comencem a entrar en categories i amb etiquetes que no ens ajuda. O sigui que ha de ser un llenguatge que molt en silenci, molt d'observació, molt d'escolta, per veure on està l'altre, no tant on estic jo. I quan fem només aquest petit exercici, perquè a vegades parlem molt, i no deixem parlar els altres, ja ens connectem amb nosaltres, ja connectem amb aquest sistema inclusiu. Això té que anar acompanyat també amb temes de mirades, de gestos, de l'expressió del meu cos.
D'alguna manera seria estar en una actitud d'escolta, però també amb la ment oberta, no? Perquè, clar, si jo estic escoltant, però la meva ment ja està jutjant, que és una cosa que és bastant habitual, difícilment escoltaré a l'altre de veritat, no?
O hi ha gent que expressa una forma de pensar i la seva persona que té davant ja la nega amb el cap.
Exacte.
Senteix o nega. Això seria un llenguatge que és molt potent, que és aquell llenguatge no verbal. Els gestos de la cara, de les celles, dels ulls, i inclús de la proximitat dels cossos, de la capacitat que tinc de poder estar en contacte o no. Tot això fa que siguem més inclusius o més persones en control. I el llenguatge, tant verbal com l'expressiu, ens apropa, ens ajuda a posar en favor aquesta diversitat. També és útil tenir en compte les creences, les idees que jo tinc sobre el que és diferent i igual a mi. I que res que iguali a mi em dóna més força a mi ni em dóna més valor a mi. Sinó que entre tu i jo té d'haver un espai on ens puguem trobar tranquil·lament. I aquest espai té cabuda tot. Jo sempre dic que el mar és molt gran i tothom hi cap. Doncs hi ha aigua per tots. Cal que ho tinguem present i que ho faci actiu a la meva vida. Que només es quedi amb una frase bonica, sinó que ho pugui fer-ho.
També ara està molt, molt de moda el terme biodiversitat, no? Referint-se al planeta, als éssers vius, i que estaria bé que aquest terme, no? També el tinguem com a pres en les persones, no? Que sembla que estigui molt clar en aquest àmbit de lo que seria l'ecosistema, però en canvi les persones no apliquem el mateix, la mateixa mirada. Sí.
Quanta raó. Són capaços d'entendre que hi ha diferents animals, diferents vegetals, que cadascú té una funció i que enriqueix el planeta.
I que, a més, entre ells sumen, no?
I són necessaris per l'equilibri.
Són necessaris, exacte.
Nosaltres, els humans, això ho hem de trencar-ho. Hem de fer per sectors, per grups, per comunitats, per col·lectius, perquè si no, no sabem fer-ho.
Sí.
I aquí hi ha un error. Aquesta paraula col·lectiu, això ens redueix. La gent no és col·lectiva de res. La gent fa coses, expressa, i a partir d'aquí som. Però quan jo necessito posar-los en un grup, posar-los en una capsa, perquè així no em fan tanta por, doncs el tinc com en un marge, com el racó de pensar, el racó de joguines, el racó de lleure, que és cadascú està en un racó del món. I això no va així, perquè el món estem tots interactuant constantment.
I a més això ara darrerament també està com molt a flor de pell, no?, amb la quantitat de diferents cultures que estem convisquent, no?
Un altre tema a tenir en compte, que ja no és inclusiu, sinó que és exclusiu, seria la burla, la mofa, l'agressivitat, l'agressió, perquè tu ets diferent. Si el que algú és diferent a mi, tinc el dret d'emburlar-me'n, tinc el dret de ridiculitzar-lo, tinc el dret d'apartar-lo del meu barri, del meu veïnat, d'on sigui, i tinc el dret inclús d'opinar sobre el que la persona vol expressar, fa o diu, no? I això, aquest poder, que no sé qui ens el dona, que jo m'empodero i jo crec que tinc aquest permís, doncs resulta que no el tenim. O sigui que hi ha una capacitat que hem d'ampliar, que després en parlarem, que és el respecte, a respectar totes les formes d'expressió humana. Que no hi ha un catàleg on jo hi ha les que admeto, les que no admeto. Totes són admissibles. Una altra cosa és que jo em senti atret o no, que jo hi participi o no, que jo em senti útil o no, però és adequat que totes en tenen una part.
Bueno, jo crec que avui hem fet una mica un... no? Hem obert la caixa, no?, de la diversitat i potser per anar, diguem, tancant, no?, podríem donar algunes idees més clares, no?, de lo que hem anat parlant i passaríem a fer una mica aquesta recollida, no?
Què ens emportem?
Pues, què et sembla, Ricard, si concretem una mica amb alguns conceptes que ens serveixin també per després poder continuar les següents setmanes desmembrant, no?, aquesta idea, sí, de la diversitat.
Jo avui em quedaria amb un concepte que és l'educació per la diversitat. Com educar la diversitat des de les famílies, des de les escoles, des de les comunitats, des de les empreses, perquè tots som educadors i tots som alumnes d'aquest tema de la diversitat. A vegades ens trobarem, tinguem que expressar alguna situació i a vegades tinguem que escoltar-la. Com que podem estar als dos cantons, doncs què us sembla si avui fem quatre conclusions què vol dir educar per la diversitat? En primer lloc diríem que ser diferent és una riquesa, que ser diferent ens ajuda al valor humà, que a més fa que la condició humana sigui completa, sigui visible, i tinguem una forma d'expressar-se que ens ajuda a poder millorar constantment. O sigui, diferència igual a millora contínua. Segon, que el que sentim a davant del que és diferent a mi no ha de ser mai la por, ni el control ni el poder. Ha de ser sempre l'escolta, el silenci i l'observació. Allò que dèiem abans, què ha viscut aquesta persona per poder expressar això, el seu origen, com ha anat construint tot aquest món. També és important que la forma que tenim d'expressar-nos a través del llenguatge, a través del cos, a través de la feina inclús, com treballem, com conduïm, com caminem, i ens fa diversos. I això també ens ha d'ajudar. I per últim, seria el respecte i la tolerància a tot el que és diferent a mi. I que la condició humana té un dret fonamental que és dignificar-la.
Molt bé. Bueno, doncs jo penso que amb aquesta, bueno, amb aquesta pinzellada final ens dona també peu a ja tancar el programa. I gràcies, Ricard, per aquestes aportacions. La setmana que ve continuarem desmembrant aquest tema de la diversitat, parlant també de com educar, del respecte, de la tolerància. I bueno, ens agradaria tancar amb una cançó que és una cançó que ens parla de la riquesa de la diversitat, no? Que ens ajuda també a reflexionar sobre el tema amb els infants i les persones adolescents i treballar aquestes habilitats d'empatia que anirem parlant, l'autoestima, el pensament crític, entre altres, no? Es diu Mirada Estràbica, del grup Xiula.
El Jaume té dues mames i quan li agafa la vergonya s'amaga entre les seves cames. L'Esther va néixer amb un sol braç, però l'hauries de veure com n'és de bona fent gimnàs. El Gael té més de 300 pigues, ho sabem perquè van comptar-les totes les seves amigues. La Patrícia sempre ha portat ulleres, al cotxe li agrada mirar l'asfalt calent de les carreteres. El Francesc fa 2 anys es deia Lara. Van estar 4 mesos decidint el nom amb la seva mare. La Valentina fa futbol i és la Pichichi. Però no està pas inquiet, esperen que algun gran equip la fitxi. El Mohan té un trastorn de l'espectre autista. Li poses un tema de Xiula i es torna el rei de la pista. La Jessica està enamorada de la Ruth i li escriu en un paper el més bonic que se li acut. L'Oriol, quan parla, a vegades tartamudeja i té unes expressions tan ocorrents que a mi em provoca un pèl d'enveja. La Yasmin és la més alta de la classe. Ens mira tots des d'allà dalt i pregunta hola, què hace? El Patrick té 2 papes. És tan xerraire que no calla ni cosint la boca en grapes. La Berta es mou pel món amb cadira de rodes. No vegis com flipava a primera fila en el concert de Jonas Brothers.
La mirada poc centrada, que és la primera vegada que em mires tan fix. Podríem ser amics.
El Samuel viu en un centre residencial. Li estan muntant a l'habitació una nau espacial. La Maria no pot menjar gluten. Li encanta tocar la farina i notar que les mans s'embruten. El José viu amb la seva iaia Loli. Diumenge van acabar els 2 vermells quan van tornar d'un holi. La Carmina ens parla amb les mans i ha aconseguit que el pati no es molestin ni petits ni grans. El Biel té síndrome de Down. Mou les caderes com aquell cantant que no coneix, James Brown. La Judit confon el vermell i el verd. És molt bona trobant el seu hàmster. Quan es perd, el Macià cada divendres fa dansa.
Bueno, fantàstica aquesta cançó del Xiula, eh? Pues aquí ens acomiadem. Aquesta vegada ens veurem la setmana que ve. Vull dir que cada setmana ens tindreu amb vosaltres. I res, donar-te les gràcies, Ricard. També a tu, Robert, per apoyar-nos a la tècnica. I ens veiem la setmana
que ve. Moltes gràcies, Sílvia i Robert, i a tots els oients. Molt bona nit.
I ara estic feliç que sigui ell aquí, toqui el piano.
La mirada poc centrada.